Es propagui. Així, amb aquest punt, arribam a les 10 i 4 minuts. Comença ara el programa de collita pròpia.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Estem entremig de les fases de lluna nova i lluna creixent. Veiem un llum que a poc va agafant forma damunt nosaltres, però que encara no pareix que hagi de fer massa via perquè se converteixi en una bona lluna plena. Paciència i esperar. Perquè, com diu la dita, el món tampoc se va fent dos dies, I cada setmana tenim festes arreu de les illes durant aquest estiu, ja que se celebren els patrons de molts dels seus municipis. Poden donar molt d'anys en retras a tots els abdons i tots els nens que són precisament els patrons d'Inca. Com que bon vespre...
No, bon vespre, tinguem.
Sí, tinguem tots. Sí, en coneixeu cap d'Abdó i Senen?
No, jo crec que no.
No. No.
Són noms que per aventura antigament s'utilitzaven més,
sí,
o que això va per mal.
Sí que és
vera. No.
Sí. Mira, una curiositat del Casta, aquest humorista nostre mallorquí.
Sí.
I deia amb un dels seus espectacles, jo d'Abdonis, nen, és que no en conen cap, vaya dos noms raros.
Exactament,
Però són els patrons d'Inca. Una altra de les curiositats que poden comentar sobre aquests dos sants, per exemple. Mira, Abdó i Senen eren dos joves germans pertanyents a la noblesa persa i ostentaven el títol de virreis. Eren dos cristians i no volien renunciar al cristianisme. De fet, per això van ser jutjats en presència de l'emperador. I és que els varen amenaçar, els varen condemnar llançant-los bolles de plom i fins i tot varen ser llançats a les feres. Sí, mirau. Llançats a les feres on hi havia dos lleons i quatre ossos.
Que, animals!
Que de fet se va interpretar com a miracle perquè se varen negar de devorar-los, Tot lo contrari,
sí.
Els varen llepar els peus, aquestes feres.
Els varen llepar els peus?
Sí, és totalment un miracle, ja m'ho direu.
Hi havia ximiots.
No ho sé.
No
ho saps. Ximiot no sé si n'hi havia, però... per de vés Inca?
Jo crec que sí, per de vés Inca hi ha ximiots.
Bueno, mirau que demà són festes patronals també a Llubí i totes aquestes festes estan dins un juliol des que poden disfrutar uns més i d'altres manco, clar que sí, però això d'anar a jugar i tot això,
sí.
Mos encanta.
Sempre mos agrada.
Mos encanta dir per als nins que disfruten ara de ses... de jocs i de la platja i tot això.
No, i els majors també.
També.
Sempre el motiu de
bon moment per anar a la mà, també. De fet, és que la dita mos diu, qui no se banya pel juliol, no se banya quan vol. Bon moment.
Evidentment.
Precisament bon moment. Com, mirau el que tenc en les mans.
A veure, anem a veure què
mira.
Animals, és
sí,
això?
Sí, fauna fantàstica mallorquina. Sí, és un llibre, de veres, és una obra d'art que està plena de creences populars, tradició i fantasia. I com no podia ser d'altra manera, el llibre està ple d'il·lustracions del seu propi autor, però com no vos vull avançar res més,
Sí.
De fet, aquest llibre... serà protagonista avui en el nostre programa.
Mira que bé.
Sí.
No ho coneixia.
Vos pareix que donen la benvinguda en els nostres oients.
Endavant,
idò, vinga, avui, com a darrer dia del mes de juliol, hem de donar la benvinguda a tots els nostres oients. Començam! Molt bon vespre, tingueu des de ses ones d'IB3 Ràdio. Som la Marga Pocovia i això és de collita pròpia. Ja sabeu que cada dijous i cada divendres a les 10 i durant una hora vos oferim algunes seccions amb informació sobre lo més nostre, amb convidats de luxe que mos conten tot lo que volen saber sobre els nostres foraviles i sobre la cultura de ses nostres illes. Com, mireu alguns dels fets que han marcat la història internacional i que varen passar, per exemple, un dia com avui, precisament un dia 31 de juliol. Mireu, L'any 1932, a Alemanya, i després d'haver dissolt el canceller Franz von Papin Parlament, tenen lloc eleccions parlamentàries avançades per elegir els membres del Reichstag. El partit nazi d'Adolf Hitler es converteix en la primera força política del país en obtenir 230 escons, però no aconsegueix la majoria absoluta. El 5 de març de l'any que ve, els nacionalistes sí que arrasaran a les eleccions iniciant, desgraciadament, la dictadura més cruel. Sí, 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 sí. Mira, un altre dia com avui, però de l'any 1498. Durant el seu tercer viatge, en Cristòfol Colom arriba a Trinitat. L'illa està habitada pels pacífics, Igneri i pels agressius caribers. I també l'any 1492 és una data molt senyalada perquè s'acompleix la data límit per l'expulsió dels jueus d'Espanya. Vos imagineu, vos imagineu.
Expulsats jueus, sí.
Bueno, i una cosa que té que veure en les nostres illes. D'aquí 6 dies farà 99 anys que se va inaugurar el monument dels corsaris d'Eivissa, des que es va posar la primera pedra dia 1 de juny de l'any 1906.
No m'hi si fa temps.
Mirau, i és que Conco, precisament aquest monument dels corsaris, escoltau bé, per nosaltres ha de ser un orgull, això.
Sí.
Ets l'únic del món que està dedicat a pirates i corsaris.
Ai, què dius?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
curiós.
Sí. Bueno, avui tenim moltes cosetes que haver vos d'explicar, detalls que haver de descobrir, i mos encantaria que mos acompanyéssiu. Ara vos deim que hi trobarem al llarg del programa. Amem, amem, posam la senalla damunt la taula,
venga,
com ajudeu, que pesa.
Sí,
amem,
pesa, endavant, pesa. Vinga. Així.
Què hi duim avui a la nostra senalla?
I mirau, fent referència en aquest llibre, fa una fantàstica mallorquina que tinc just a les meves mans. Volem endinsar-nos dins la més màgica de la fantasia de la mà de Xavi Canyelles, gran coneixedor dels personatges fantàstics que fan rica la nostra il·lusió i imaginació. Sí, 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 el coneixeu, en Xavi Canyelles?
No, ja des, no ho sé, no. Ja, ja m'apareix que no.
No, ara el coneixeu,
sí.
El Conco. Després, el Conco i jo avui serem més paranòstics, personificats, i vos aconsellarem sobre el que hi podeu fer en els nostres jardins i en els nostres foraviles i els vostres, clar que sí. Això és la secció de feines fetes. I com que ara Inca han viscut les seves festes dels seus patrons Sant Abdon i Sant Senen, sabrem més d'aquestes festes i més sobre el municipi d'Inca de la mà de Biel Pieres, cronista d'Inca, i tot això i més serà el nostre de collita pròpia d'avui. El que mos encantaria que mos acompanyéssiu.
Enguida.
De collita pròpia també és a Facebook. Feu-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobeu dels temes que tractam al programa.
Pels camins màgics de ses illes hi vaig veure na Marranxa de l'Aró. Me va dir que el Dimonió i el Drac de na Cimera tenen molta por a s'Albufera. No passeu pena, bons amics. Ella tot d'una li va dir que na Ferrereta de Sineu té sa serp de la Mare de Déu que per ventura du un raig diví. Avui xerrarem dels personatges més fantàstics de Mallorca. I qui sap es que de tot això? I d'en Xavi Canyelles, qui ha escrit un llibre fantàstic. De fet, se diu Fauna Fantàstica Mallorquina. És molt màgic. Ara coneixem el nostre convidat d'avui.
Xavier Canyelles Ferrà, conegut com en Xavi, és il·lustrador, humorista i entomòleg. Té 37 anys. Va néixer a Palma, ciutat on hi viu, tot i que la seva segona residència és Banyalbufar, el poble de la seva mare. És fadrí sense fills. Entre les seves aficions i passions podem destacar l'estudi de la zoologia, la cultura balear i l'art en general. També està interessat en la mitologia i les creences populars, tema que el motivà a escriure el llibre del que avui en parlam.
Qui sap es que?
I qui sap es que de tot això de fa una estona d'en Xavi Canyelles, bon vespre.
Oh, molt bon vespre.
Com estàs?
Moltes gràcies per convidar-me.
Oh, nosaltres encantadíssims. Conco, digui alguna cosa.
Sí, no, no era bona, perquè ja no coneixia aquest llibre.
No, ja m'ha dit.
És molt simpàtic.
Sí, bueno, sí, sí. Men, Xavi, men. Ara fa una estona del nostre locutor, sí?
Sí.
Que tenia... Bé, has fet moltíssimes coses, estàs interessat en moltíssimes coses, zoologia... Bueno, però Tens temps encara d'escriure llibres?
Bé, sí, jo crec que va tot un poc junt, no? Un poc associat, no? El tema de la zoologia, mesclat amb la cultura, etcètera, les creences...
Sí.
En fi, jo crec que és una mica tot, no?
Sí, Xavi, Memi, aquell llibre, com se te va ocórrer?
Sí, és un llibre ben guapo, això.
De guapo.
Has fet tu els dibuixos, també.
Sí, bé, la veritat és que vaig començar a dibuixar-los primer, i després ja vaig continuar escrivint les seves històries.
Però està molt bé, estan fets de llapis.
Sí, bé, hi ha un poc de tot, no? Ja està fet un poc de bowling, un poc de... Bé.
Sí, Memi, però de tota manera, és quin procediment has escat seguit? És a dir,
sí.
Primer vas a fer dibuixos.
Vaig començar fent dibuixos
però
i després...
Però tot això perquè t'interessa molt des de quan eres petit.
Sí, lo que passa, sí, clar, el que passa que jo vaig començar fent dibuixos fa dos estius, crec que era ja, així, de personatges d'aquests fantàstics d'aquí.
Sí.
I un dia amb una amiga meva, que és una editora, que és na Joana Pol...
Ah, la coneixem.
Jo també la conec.
Dimonis de Formentera.
Exactament, ja tinc tots els llibres.
Sí. I la resulta que després se va interessar i m'ha dit, per què no segueixes això i fas també textos? I bé, i vaig a investigar una mica, me vaig ja a ficar dins aquest projecte i a poc vaig anar també bé, consultant bibliografia, etc. I classificant totes... tot el que vaig anar trobant de material amb aquesta feina, no?
Ciència i fantasia.
Sí, sí, tota, diguem, fantasia té una base real, també,
sí,
no?
Sí.
Sí, ja ho diuen, que els vampiros existeixen.
Sí, però els vampirs són rates pinyades, hi ha la zona de Mèxic, i també hi ha persones que durant tota la història han estat verdaders vampirs, no?
Ja.
Que han disfrutat en animals, vull dir, que han estat persones sanguinàries, etc. No obstant això, en aquest llibre no surten personatges antropomòrfics, és a dir, no dimonis ni tot això, sinó que serien només animals.
Animals.
No? Animals pròpiament dit, inventats, unes vegades, d'altres que no les ha vist ningú mai, però són creences.
Sí.
És el que és la criptozoologia.
Sí.
La criptozoologia és la ciència que estudia els animals fantàstics.
Val.
A nivell internacional serien els Bigfoot, els Yeti, els mostres del llac Ness, etcètera. No? Serien unicorns, per exemple.
Val.
Fins a tal punt, també Pegaso, cavalls alats, etc. No? Mossos que apareixen i desapareixen, etc.
Ja,
seria això la criptozoologia.
Sí.
És molt interessant, això.
Molt. A més, d'aquests personatges que sempre han anat apareguent en les converses dels nostres predins.
Clar.
I quins són els
que
passa, podries destacar,
per exemple? Jo el que he fet és distribuir i classificar en cinc grans apartats o capítols, no? El primer capítol seria la criptozoologia pròpiament dita, la ciència i la fantasia.
Ja.
Són éssers fantàstics, animals que s'han vist, a vegades fins i tot s'han arribat a fotografiar, etc. El que dic abans, de com es mostra del llac Ness.
Ja.
Però i s'han escoltat, perquè tenen també una base real o fins i tot existeix animal en concret dissecat a qualque banda. Com a exemple podria ser el drac de la coca, que per aventura és més famós, que efectivament va existir, va ser un cocodril que va estar a la zona de Palma. El que passa que després, ja amb el temps, la llegenda fa que és un drac que tira foc, roba infantons, però la base real és un cocodril vertader que està dissecat en el Museu Diocesà de Palma.
Però aquests animals, Xavi, tots tenen una llegenda darrere, no?
Exacte, és el mateix que el dimonió de Sa Pobla, Sa Pobla, Sa Albufera, de Sa que també hi ha un exemplar dissecat en el museu de Sa Pobla, que és una obra d'un taxidermista, bé, és un muntatge, però la base real és aquest so que fa un animal que sí que existeix, que és la queca, o bitó, en castellà és Sabe Toro, nom científic, Botaurus estel·laris, que el que fa és com un soroll de nit, crepuscular, no se'l veu, i clar, la gent antigament escoltava aquest renou que realment assusta, no sabien què era, se pensaven que era un homonet, un dimonió que estava allà, no? Després hauria ses mopis.
Sí, ses mopis. Que arriba a ser una mopi.
Una mopi, bé, és una tradició. Per exemple, a la península se li diuen gamosinos.
Sí.
I és qüestió, és una broma, una mala passada que se fa a una persona innocent amb aquest tema, que se la porta a un lloc determinat en el qual, cercant sa mopi, que ningú sap què és, se li fa sa broma, que pot ser tirar-li a damunt, llançar-li un poal amb aigua, ficar-lo dins un clot.
Realment no és res, una mopi.
No.
Vull dir, és... ses broma, mopis, sa broma que t'endrà després.
Ses mopis, sí. De totes maneres, jo he dibuixat ses mopis, hi ha diferents autors que també les han representades. Seria com una òliba amb uns ulls grossos, com una cosa blanca, fantasmagòrica, però és un animal.
Val.
Un altre capítol seria, el segon capítol, ses bèsties de foc, les mostres de festa. Aquests sí que són tots inventats per l'home, unes vegades recreats a partir de llegendes, unes altres vegades a partir de rondalles. I aquests bèsties de foc és molt interessant que totes tenen la seva representació en art plàstica.
És a dir,
és com els caparrots, etc. No?
Sí, sí.
La cana marranja de l'Aró, el boc d'Espòlet, la cucafera de Muro, el grif de
Sapol. És a dir, si m'on anem, Xavi, a l'Aró, és a dir, vorem la marranja.
Per les festes d'Espòlet.
Per les festes la vorem.
Surten en les seves colles de dimonis, els posen uns... Un dia podríeu convidar en el programa, per exemple, creadors de bèsties de foc, no? Tants artistes, i també pirotècnics que el que fan és col·locar-li les sortides de foc, les metralles, tot el material.
I ara, mem, el boc d'Esporles no ha... Bueno, sé que és...
Però sí, ara, està amb un boc molt gros.
Un boc val. Però, per exemple, la cucafera de Muro, una cucafera...
Sí, bé, cucaferes a tot el que és Catalunya, València i també el que és Balears, les cucaferes és el que en castellà serien, bé, dracs allargats.
Val.
No és típic drac, tipus, com el drac de la Coca o el drac de Sant Jordi, sinó que serien dracs tipus serp, com aquests japonesos.
Sí.
Això serien cucaferes. També hi ha la cucafera de Solla, que diuen que se menjava tota la mola de Solla, i és curiós perquè ara, de recentment, vull dir, quan se va fer el túnel aquest de roca per passar en el port de Solla, els barrobins, que van rebentar aquesta roca, clar, la gent ja deia, això és la cuca que se torna a arrobegar la roca, no? Amb aquests trons, amb aquestes explosions.
Bona.
Després hi hauria també més capítols, n'has dit 5 i ara n'has dit 2, el tercer.
Bé, el tercer serien els animals simbòlics, els tòtems, la fauna sagrada. Són animals que no han existit, però que són símbol. Per exemple, el drac de la cimera, del casc de Jaume I i de Reis, de la corona d'Aragó. Aquell drac que se suposava que donava força, donava potència, energia en aquests conqueridors per lluitar i conquerir terres. Els caps de bou de Costitx.
Els caps de bou.
Que recordem estar a Madrid, etcètera. Però els caps de bou són també tot un símbol de, diguem, esculta en el toro, en el rei bou, no? Molt antic. La licorn de Manacor se va destruir. Se va destruir el del convent de Santo Domingo. El que passa és que la licorn de Manacor és un altre, que és un personatge que treuen unes festes, no sé si és el dia del corp, no me'n record ara, que és com una persona que fa bones nins. És un animal, és com un llop, assegut, vestit de frare, amb una campana, això és salicorn.
Salicorn.
Passengen amb una cadira en rodes.
I que volen fer bones nins.
Té una llegenda també, és com un frare, és un símbol del bé i el mal, del judici, etc. No? Dels pecats, això. Hi hauria la serp de la Mare de Déu, la Mare de Déu representada amb una serp, que és el dimoni, no?
Uap!
Però no obstant això, recordem que això ve, encara que el cristianisme mos ha duit en aquesta figura, en aquesta forma, representant una dona verge amb aquesta forma damunt d'uns núvols i que trepitja una mitja lluna i també se serp, això ve de l'antic Egipte, fins i tot de l'antiga Babilònia.
És a dir, la serp és un ésser del mal, en aquest cas.
Sí, recordem també que la Mare de Déu, la verge, no és més que una representació d'una deessa, però que té els seus orígens ja a Semiramis, que és aquella dona que també va tenir un fill sense presència d'homo, de mascle, de verge, i se serp és una referència a alienígenes, en els Anunnakis, els reptilians. Després s'està dient que els reptilians varen formats Illuminati, perquè se varen mesclar amb éssers humans i després varen formar grans societats secretes fins a arribar al grup Bilderberg actual.
Ja m'ho diràs.
Però això és un altre tema, no?
Ja m'ho diràs, sí.
És capítol 5.
Bé, és capítol 5. Bé, és capítol 4.
Sí,
les gàrgoles, per exemple, són molt importants.
Gàrgoles.
Molt interessants, perquè estan a totes les esglésies, que són per treure de fora totes les energies negatives, el mal, els mals esperits, etcètera. no? Cap endafora, no? Encara que també tenien una finalitat física pura i dura, que és com de, per canalitzar l'aigua de la pluja i llançar-la fora de la façana.
Sí,
és capítol 5, mem. Sí, és capítol 5, i doncs seria la fauna folclòrica.
Sí.
Aquí sí, seria tot el que són rondalles i contes.
Sí, m'agrada.
Per exemple, sí, la cuca de la mola de soia, que ja he dit abans, i després també hi ha un animal que se repeteix molt a les rondalles.
Sí.
Són els encanteris. Els encanteris és trobar a una persona, normalment una jaia, o a un animal sagrat, mitològic, que apareix, has de fer una sèrie de coses, i després no les aconsegueixes fer, i l'animal o la persona desapareixen de tal manera que no s'ha duit a terme el miracle o la promesa que t'havia fet. És el cas de la serp gegant.
Ja.
La serp gegant, això que deien que li havies de donar pa amb oli.
Bueno, no exactament és així, però la veritat és que deien que si vas a tal banda, se t'apareixerà una serp molt grossa, grossa, gegant, i te demanarà que li donis menjar. Aleshores, col·loques unes llesques de pa amb oli, te les poses damunt tu ajagut, una a cada mà, damunt els peus i a la cara. Bé, hi ha diferents versions.
Sí.
La serp començarà a menjar aquestes llesques de pa amb oli, però tu no t'has de moure per res de la por. Però què passa? Que ningú ho ha aconseguit mai, perquè la primera menjada de la serp en aquesta llesca de pa amb oli damunt tu, t'assustes, tremoles, te cau tot i la serp se'n va, desapareix. Què passaria si ho aconseguíssim? Idò que te faries milionari, apareixeria un sac ple de monedes d'or, etcètera, etcètera. Però com que ningú ho ha aconseguit mai, mai s'ha duit a terme.
Jo t'he de fer la pregunta del milió.
Sí, digues.
Sí. Quines, quan vas estar investigant per poder fer aquest llibre, quin és el personatge fantàstic que te va cridar més atenció i que d'alguna manera és el teu preferit?
Sí, quin és el teu preferit? Perquè supos que s'ha de molta feina i vas entrevistar gent que t'expliques.
Sí, sí, evidentment. Sí. No? Bé, a mi m'agrada molt el drac de la coca.
El drac de la coca.
I també, de fet, van ser els dos primers que vaig escriure.
I per què,
escriure.
Però? I per què?
Perquè, no sé, jo conec aquesta zona d'escaler de la Portella, el casc antic, i clar, tota aquesta zona té aquesta màgia, no?
Ja.
I també m'imagino aquell cavaller, aquell governador d'Alcúdia que va baixar a Palma a postes precisament per destruir, per matar aquell drac, i que això se, diguem, simbolitza també una altra vegada Sant Jordi, el cavaller que va matar el drac, símbol del mal, etcètera, no?
Sí.
I el dimonió de la pobla també.
El dimonió.
Perquè jo conec, bé, el bufera com naturalista, això, conec l'animal original, el bitó o queca, sabe toro, que li deim en castellà, i clar, i m'apareix fantàstic el fet de que s'hagi fet aquesta aquesta creença, aquesta noveleta, que coincideix amb molts d'éssers d'aigua de tota Europa.
Les
dones d'aigua, que també tenim aquí.
També.
Però les dones d'aigua no les he recopilades perquè no són animals, no són fauna.
Sí, sí, sí.
I després hi ha també un animal real, diguem, que és el moix negre.
El moix negre.
El moix negre, pobres moixos melànics. És a dir, que són negres, com les panteres negres, que són leopards o jaguars melànics negres.
No té res que veure amb que tingui mala sort,
no,
tot això.
No, són creences. I en quant a la mala sort, el capítol, bé, 4, animals màgics, són animals vertaders, que sí que existeixen.
Existeixen de veres, vol dir.
Sí, sí. El que passa que damunt aquests animals vertaders s'han creat creences. Per exemple, el dragó.
El dragó.
La Valentola Mauritànica. Tothom coneix el dragó.
Sí.
Però hi ha la creença absurda i popular de que si s'aferra damunt la pell no se te pot desferrar més que amb una planxa calenta.
I això no es ve?
No. I després se desferra i te queda la marca de per vida. Lo mateix que les serps, que per exemple mamen de les ovelles, o que mamen de les dones que se queden dormides donant de mamar el seu nadó, la serp li posa la punta de la coa en el nadó se pensa que és la mamella de la dona, o els calapos que escupen directament en els ulls, verí, etc. No? Totes aquestes coses les he recopilades, he fet entrevistes també.
Sí, m'ho vas entrevistar quan vas venir.
Exactament.
Sí.
I bé, no sé, jo crec que aportes meu
Jo, vamos, crec que el que podem fer és recomanar a tots els nostres oients que comprin aquest llibre. Aquest llibre fa una fantàstica mallorquina.
Sí.
I jo crec
que... I estàs pensant fer un segon llibre.
Bé, no sé, jo suposo que farem un segon llibre, però de persones. Bé, de persones, vull dir, d'antropomorfos. És a dir,
dimonis, diables... No pots fer un...
Però tampoc pots fer un massa d'il·lusions. Bé, jo no n'hi
vol. Ara se fa il·lusió, perquè se pensa que és un dels personatges del llibre.
No, clar, evidentment, sí.
No, tampoc va per aquí.
Per aventura hi haurà.
Xavi, de totes maneres, jo t'he de dir que avui me'n vaig a dormir crescant un poquet més, perquè això de la falsa llegenda de la planxa
Bé, i després també hi ha tota una sèrie de receptes fetes amb cerds, amb pell
també.
De cerd, oli de ratolí, que era un medicament per mal d'orella.
Sí, tot sí. Això
hi ha moltes receptes.
Fantàstic.
És molt interessant. Jo, tu ets de bany i bufar.
Part de mo mare.
Jo tenc un trosset d'unes menjades de bany i bufar.
Conco, ja està. Xavi, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, senyora.
Bueno, nosaltres hem de seguir aquí, de collita pròpia, replegant fruits de saviesa, que de moment ja en duim un bon sac,
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
¿Sabías que 9 de cada 10 incendios forestales son causados por la actividad humana? Evitarlos depende de ti. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego y debemos extremar las precauciones. Y si ves fuego o humo, llama al 112. Ni un fuego en el bosque. Govern de les Illes Balears.
IB3 Radio, en digital, al canal 65 de la TDT.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de potada a IB3 Ràdio.
Bé, i ara es toca la secció de feines fetes, on es fora viles i els nostres fruits d'escamp són els protagonistes. Esteu molt atents. Segur que hi ha qualque curiositat sobre les feines d'aquest mes que vos pot cridar l'atenció i vos pot interessar.
Feines fetes.
Mireu, aprofitant que han dit just en el principi que estem entrant en lluna creixent, jo, per ventura, si en Miquel Vila, aquest empaltador magnífic que varen tenir fa unes setmanes,
sí,
ja diria un mesos, aquí de collita pròpia, per això en remors precisament dels empels, el que poden dir és, per exemple, és que se poden fer els empels d'escut en els arbres que tenen la clova gruixada, és a dir, tarongers, figueres, oliveres, ametllers, també d'altres.
Sí.
I jo me'n record que ahir me'n vaig xerrar dels empels i es recomanaré perquè ara estem entrant en lluna creixent i és
sí.
Bo.
Ara, a final de juliol,
sí,
hem de recordar que hem de seguir regant fent gargoles en el voltant dels cultius.
Sí.
Perquè com que s'assequa molt aviat perquè s'evapora l'aigua,
sí,
ha d'estar allà envasada.
Ja.
I llavors també és important els estents d'eliminar l'herba seca, perquè llavors serà més mala de llevar quan peguin les pluges de setembre.
Aquesta herba seca ha degut
sí,
a les calorades, també.
Sí, clar, les garrigues
seques,
i les acumularem en munts. Però l'et, no li pegueu foc,
no,
perquè està prohibit
està
i
prohibit.
És molt perillós. Eliminaran també les restes de cultius secs,
sí,
tot allò, hi ha alguns rampins, per exemple, les
sí,
pot rebassar, i després la lleurarem millor i esperarem descansar la terra fins a tardor. Així
perfecte,
ja descansarà.
Sí, perfecte. Mireu el que podeu fer, per exemple, aquest mes de juliol. En el camp, sobretot, també convé continuar podant, lligant i ensulfatant les tomatigueres. S'ha de continuar també en el tractament d'aigua a les ortigues,
sí,
i sembrarem i plantarem, per exemple, això també ho varen dir fa unes setmanes, però ho
sí,
recordarem, bledes, mongetes, bon temps també per les pastanagues, raves
sí,
i escaroles.
I com que les temperatures són molt elevades,
molt,
ja ho hem dit,
fa calor.
Alerta també a les persones que tingueu bosc a dins que vostre,
ah,
o
sí?
Prop de que vostre, el millor sempre és el millor és el remei que es cura.
Sí,
com
sí,
se
sí,
diu
sí,
això. I doncs resulta, si tenim un pinat,
sí,
fulles caigudes,
sí,
les hauríem d'acumular també
ja,
en munts separats per fer net el sol
ja,
en terra,
ja, ja, ja,
perquè
ja,
si no això forma el foc, diguem que pot anar davant de banda molt ràpidament i no hi ha qui ho aturi.
Ja, 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 ja. Mira, una coseta curiosa i és que en la cuita de flors i fulles, per fer, per exemple, infusions, s'han d'evitar aquests períodes.
Sí,
perquè ara fa molta de calor,
sí,
molta de calor, i poden perdre l'aroma.
Clar que sí.
És que és molt curiós tot
evidentment,
això.
Evidentment, i després també les hortalisses i els fruits que han caigut o que estan podrits, no les tiram, sinó que els posen també a un altre muntet, avui
sí,
va de muntets.
Bé, i ja farem muntets.
I farem compost.
Sí.
Les ubergínits, les domàtigues, tot allò allà. I fa un olor també que trau insectes, que també ajuden després les seves
sí,
larves a fer més compost.
Sí, 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 sí.
I en els fons tindrem... Bé, venen uns recipients a posta, venen
sí,
com un containers. en el qual hi posaran tota selva, canteada, tot el fluix, i la part de baix, com, com una obertura, per la qual surt la terra, el compost que s'ha format, i això va molt bé, perquè recicles i va molt bé.
Sí, ara, per exemple, en setembre de sembrar, ja hi ha, de fet, una dita que ho diu, i és que diu, si vols bona col, l'has de sembrar pel juliol. Per tant, mos queda res. O sigui, aprofitau ara, per exemple, aquests dos dies, que és bon moment per poder-la sembrar.
I recorden que també estem a la plana de les moules, que són blanques. Les cuirem per setembre, per moula, per després per Nadal, però ara actualment també són boníssimes. A mi m'agrada molt anar a una moula que fa les moules i amb una preda obrir-la, encetar-la, són boníssimes i va molt bé també per fer la llet de moula. I no mos oblidem de les mores.
Les mores.
Tots els vegers fan mores, i les mores per fer confitura tot l'any, o simplement per menjar pel camp. A més, és una cosa que no se cultiva, els vegers surten, fan mores.
Per cert, ara que deu de fer les confitures, mirau, per recollir i elaborar, això per fer conserves, per recollir i elaborar tot tipus de fruita i hortalisses per guardar o conservar, s'han d'evitar els dies de fulla i períodes indicats en blanc en el calendari, igual que per preparar sucs i marmelada i fruita cuinada i ferments làctics de verdura com la col, per exemple. El que han de fer, bullim els sucs de cirera, pruna, englantina, poma i pera i s'obtenen un concentrat saborós per un taspà. Això és la confitura.
Sí, això és la confitura.
És la confitura.
Aleshores, les confitures van molt bé per conservar les fruites, però, clar, si el bollim els pots de confitura, les vitamines s'eliminen.
Perfecte.
Bueno, bé, molt bé.
Ja han fet 5 cèntims el que poden fer aquest mes de juliol, ja crec que m'ho ha quedat molt clar, i bueno, hem de seguir replegant la collita, aquests fruits de saviesa que hem de seguir posant dins el nostre sac. Seguim a De Collita Pròpia, a les zones d'IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Aquest estiu, el Faristol t'acompanya siguis on siguis i facis allò que facis. A més d'informar-te, t'entretendrà amb les seccions, personatges i col·laboradors més frescs. I com que no tenim temps abastament per anomenar tots els fitxatges nous, només ens queda demanar-te que ens escoltis cada dia. El Faristol d'estiu, de 8 a 12, a IB3 Ràdio, amb Nariz inclòs.
Perdona, i amb Benet Olivea?
I per suposat amb l'Àngela Seguí.
I mira por donde con Maria Sales.
Deia amb en Jota si fa bonda. Sí.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com.
A De Collita Pròpia, na marca Pocoví de Cangurill i el seu concotolo vos apropen els costums i tradicions de les Illes Balears. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Cada municipi, cada poble de les nostres illes són un ambient únic amb una cultura i un patrimoni particular inigualable que en el seu conjunt formen l'orgull de les nostres illes. Avui m'on anem a un poble on tenen un dijous a l'any, que és un dijous bo, sí, ben bo, i que aquests dies han estat immersos en les seves festes patronals. Segur que ja sabeu del poble que vos xer, però vos ho desvetllam a continuació.
Com ses coques de Ca Nostra.
I d'avui hem de partir fins a la capital d'Esraiguer, Inca, perquè volen fer una volteta per allà i també volen conèixer quines són les particularitats dels inqueros. Ja que som a Inca, però no m'on anirem sense saber algunes de les llegendes i la història que fan únic aquest municipi. Mos endinsam dins d'aquest poble de la mà de Biel Pieres, de qui ara mateix coneixem el seu perfil.
Biel Pieret Salom, de 72 anys, va néixer a Inca, municipi on hi resideix. Va ser, durant 43 anys, mestre d'escola del centre Beat Ramon Llull. És el cronista oficial d'Inca des del gener de l'any 1986. És historiador i des de fa 2 anys és arxiver honorífic del municipi d'Inca.
Biel, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Encantadíssims de tenir-te aquí, perquè mos duguis a fer una volta a Taparinca.
I jo molt content que hàgiu vengut a saludar-me i que tingués l'oportunitat d'explicar la meva estimada Inca.
Sí. Forma part, també estimada i nostra.
És clar que sí.
Nosaltres també l'estimem, sí, no, l'estimem molt, també, Inca, perquè
és una ciutat, sí, és una capital.
Ah, va, sí. Sí. Això de que és capital...
Jo dic una cosa, sí, que no agrada a la gent inquera.
Per què?
Jo dic que Inca és un poble antítop de ciutat.
I
a molta gent no li agrada.
I per què no?
Poble, però som un poble amb un títol de ciutat de 13 de març de 1900.
I de Biel, ja me diràs. A més, és que d'alguna manera això de que segueu la capital de Reiguer ve per alguna cosa, no és vera? Jo crec que sí.
I de què ve això? Bueno, perquè ten en compte que la situació geogràfica d'Inca mos ha marcat en els inquers.
Sí.
Hi ha marcat Inca.
Mm-hmm.
Està entre la badia de Palma, la badia del Curi, entre el llevant de la banda de Maricó i el ponent de la serra de Tramuntana.
Sí.
Per tant, era un lloc de trobada.
Clar.
Un lloc
clar,
on se trobaven tota la gent que anava de llevant a ponent i de mestral a mitjà. No? O sigui
ja.
Que s'assumpte geogràfic,
ja,
que mos ha fet ser un poquet nosaltres i com som.
Clar, és que fins i tot, ja si mos remuntam molts, molts d'anys enrere, és que, el primer trajecte que hi va haver en tren va ser Palma-Inca, això crec que és...
Exactament,
és
sí,
que és molt, molt significatiu.
Sí, tenint en compte que ja, això parlant del febrer de 1895,
sí,
Inca és una població que comença a investir dins del món industrial,
uh-huh,
i comercial.
Ah, val.
Per tant, i a més la planura des de Palma llevat de les costes de Santa,
sí,
Maria cap a Inca,
sí,
a Inca ja tenien en compte que podien tenir a través de diligències per anar a Buja, Campanat, Lluc, Imari, Moscari, Campanat, Lluví, la situació geogràfica que fa que Inca i
sí,
Palma quedin unit.
Clar.
Amb un dibuix de nostra vistada, sí, amb, sí, un ferrocarril.
Sí, sí, comentaves fa un moment el tema de que quan s'estava fent el tema de la revolució industrial, el tema de que s'anava d'alguna manera fent gros el tema de la indústria dins Inca i també dins Mallorca, perquè no, però en a què vos dedicàveu en aquells moments Inca i en a què vos dedicàveu ara?
Bueno, és un moment històric que ja tenim sabaters. Tenim en compte que 1478 el gremi de sabaters d'Inca,
sí,
se separa de Palma, vol dir que a Inca hi havia un grup nombrós de sabaters que volien ser independents.
Veus?
Però Inca generalment eren pagesos i teixidors.
I teixidors? Oh.
El món del teixit,
sí,
i de la ceràmica,
sí,
els que feien gerres,
sí,
la vaixella mallorquina,
també,
i el vi,
sí,
tenim en compte que encara tenim, mira quant de cellers tenim,
esclar,
que funcionen,
això,
i quants encara podem obrir, que estan tancats.
Jo va també a Inca, hi havia molta, sí, indústria de la sabata.
Sí, això de la sabata sí, però des vila,
però
que comentaves també.
La sabata
també...
comença, si no perdonar, comença a ser en el darrer terç del segle XIX.
Sí.
Així, de manera industrial.
Sí.
Abans hi havia, el meu fill té un treball molt bo, un llibre, que
sí,
diu d'estaller a la fàbrica.
Ah, sí?
I quan neix la fàbrica.
Sí.
I a més,
sí,
Antoni Fuixà té la idea de dir, veia que Vinyà meu fa unes bones pales,
ah,
i en Tomé fa un bon tacons,
sí,
i en Biel fa, sap cosir molt bé,
sí,
i
sí,
me va m'adolir de Sarri Puntà molt bé, i que fa, sí, les dues a casa seva.
Ja.
I crea el gran primer taller de la fàbrica
sí,
maquinària,
sí, sí,
sols que en saben més.
Sí.
Fins i tot que hi ha de can gelós, perquè els sabaters quan s'enduen el parell diari,
sí,
el posaven dins un, aquell famós, tu no els has com ho pensat aquest de joveneta,
aquell
famós,
jo sí,
sí, tu sí, aquells famosos pedaços grossos o mitjançals,
sí, sí,
que mos posàvem a l'esquena,
sí,
quan mos anàvem a casa padrina,
ja,
que nostre no era, no eren ric per tenir maleta i duem,
sí,
aquest bolicat.
Sí,
sí, sí.
Vaig dur molt d'anys.
El sabater du aquest bolicat en seu parell, en seu model que havia fet.
Ja, ja.
I estava llavors que els altres el vessin.
Ah,
i aquí va néixer el gran models inquers dels Fuixars, en el Llanco, en el Beltrán, en el Puig, en el Marquès, en Nadia, etcètera.
Marques conegudes. Biel, una cosa, jo vull saber per què és que vosaltres, d'alguna manera, sou especials. Això de que xerrau en sa boca tancada, això...
Sí.
Com és això? De què ve? Com és això de que xerrau en sa boca tancada?
No ho sé.
Bé, això no té molta importància.
Sí. Sí, però això té molta importància.
Jo crec que sí que en té molta, idò.
Si jo vaig a qualque reunió d'historiadors i dir, inquedo,
Bé,
perquè jo xerra en sa boca estreta.
Conta sa llegenda que hi havia un ca, que duia un os,
exactament.
Tu d'on ets? Sí, diu, tinc co.
Idò.
I tu d'on ets? I diu, ben aquí, i li va caure sos en terra.
De mancar, perdoneu.
Sí, sí.
De mancar. No. Aquest mancorín que xerren un poc en sa boca molt vedada.
Clar.
I imagina't que vinc, que mancava més de 3 quilòmetres.
Pobre.
I Inca, a s'escut, hi ha un ca. Això és un invent de ports i fàbriques de fa poc.
Això és una llegenda.
Ah, perquè Inca, ca, no és d'un ca, sinó bueno, això ve del musulmà d'Inca.
Incan, que vol dir...
M'explica-nos la llegenda del ca.
Sí. Sí, és una llegenda.
Sí.
El que passa és que tots sabeu que les llegendes tenen un fons històric.
Sí, sempre. Clar.
És la que va venir en Jaume I. És la que la vila, el que hi ha d'Inca, existia.
Sí.
El que no s'ha avançat històricament és quan en Jaume I dona a en Benavet, que realment no era inquer, un signe perquè els soldats cristians no atacassin en els soldats musulmans d'Inca, perquè serien rendits, serien retut.
Ja.
Jo donaré la meva divisa, que són les quatre barres de Degó, que era rei de Degó, i tu hi poses el símbol teu, que és de fidelitat, que és un ca. Això és una llegenda.
És una llegenda.
No l'he vist escrit mai, sinó que s'història de vegades sense voler posar-me llegent de bones històries darrere.
Lo que té d'alguna manera una base llegendària són els patrons actuals que són Sant Antoni i Sant Senen. De bon bé,
aquí
això.
Aquí també un embull que va molt i molt content que me demaneu, perquè la llegenda, si vol que la vols contar...
Sí, m'encantaria.
Mira, parlant del segle 14, principi del 14, fa 80 anys que Jaume I ha conquerit Mallorca i Inca.
Sí.
I hi ha un moment determinat que Inca està a la falda de la Serra de Tramuntana, i els inquers, que aleshores són vinaters i pagesos, se queixen en el virrei, se queixen a tota la gent que es va queixar, de que de la muntanya davallen onsos i ximiots.
Sí.
Simiot, mos imaginem que eren monaes.
Monaes,
mos imaginem, aquests vegades venen ximiots.
Sí.
I espanyen i llops.
Ja.
I espanyen el camp mallorquí i espanyen està trist.
Fa malbé, sí.
Fan una processó.
Sí.
Perquè l'Iglesi, que l'Iglesi té un cert predomini damunt de la gent. I fan una processó. Que se diu la processó de sants.
Sí. Sí,
i quan surten de la parròquia, avui de Santa Maria, llavors de Santa Maria, Inca, comencen a dir sants. Sant Pere, i serien pregar per nosaltres. Sant Pau, pregar per nosaltres.
Sí.
I històricament, no està acomodat, però llegendàriament, quan arriben a Sant Antoni i Sant Seren, pregar per nosaltres, la llegenda diu, i sense estar de comú acuerdo, capellans i poble, els capellans van dir Sant Anton i Sant Senen pregar per nosaltres per tres vegades.
Sí.
Parava de que el cel vol dir que Sant Anton i Sant Senen fossin els patrons del poble. Però no els hi feren.
No
els hi feren.
Era Sant Bartomeu.
Hi feren Sant Bartomeu, que és la primera parròquia inquera.
Sí.
Se diu Sant Sant Bartomeu. El que diu ja el 1600...
Sí.
Veient que les monges encara absorbeixen molt el nom, el patronímic de Sant Bartomeu, declaren Abdon i Sanen, patrons d'Inca. Patrons d'Inca. És una llegenda, també.
Bé, però això també d'alguna manera vol fer especials, Biel, clar que sí. I vol fer especials també el dijous bo, per exemple. Aquest dijous bo, per exemple. Per què és tan bo? D'on ve que se digui dijous bo?
Bueno, té una explicació no llegendària, sinó lògica.
Amen.
I la història també és lògica.
Amen.
O sigui, durant les filles, en el juro de costums d'Inca, durant les tres fires de novembre, una de novembre i dues de una d'octubre a l'1 d'octubre i una de novembre a l'1 de novembre, són en diumenge les fires d'Inca.
Sí.
I hi ha una llei municipal, hi havia una ordenança que deia que és dijous. Immediatament anterior i posterior a les fires no hauria mercat a dijous, sinó que seria diumenge.
Ah, val.
I encara avui en dia, tinc que, si hi ha un llibre, un dic, jo vos puc convidar un dia, tindré molt de gust, veureu, a cens d'inquers que anem a berenar.
Vendrem.
Sobretot els jubilats, a dir, per nosaltres la festa de la setmana, ni dissabte ni diumenge.
Ja, ja, ja.
I clar, després de tres dijous, sense poder sortir d'inquers que hagi mercat, i haver de compartir mercat a la gent d'altres pobles volcant,
clar,
tenen ganes.
Ja.
I el quart dijous, després de les fires, i dijous fan un dijous a Inca,
fan dijous.
I clar, tota la gent surt.
Sí.
Els bebès donen permís a els oficials, els sabaters se'n van a fer dijous, i anem a anar a fer dijous.
Ja, ja,
però
ja,
diu, quin dijous més bo que hi ha, Toni, quin dijous més bo que hi ha hagut avui.
Clar, 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 clar.
Perquè hem estat dijous sense poder sortir.
Exacte, exacte.
I les fires, tu saps que les fires són dels pobles veïnats que venen a compartir el que nosaltres oferim.
I una altra cosa.
I compartim una estoneta.
Tradició.
A mi m'agrada molt, encara que Inca sigui des Pla i això, no sigui de la Serra de Tramuntana, vull dir. Però té una muntanya, té un puig.
Riguer.
Sí, exacte, però vull dir, no.
El Puig de Santa Magdalena.
Té una muntanyeta, és el Puig de Santa Magdalena, que a mi m'agrada molt anar-hi.
Mira, jo estic ara, on em cridau el vespre, estic, jo tinc una finqueta a la falda de Santa Magdalena.
Molt bé.
És una joia, és una garrigueta.
És com una rotonda amb unes arbres enmig.
És una... Per nosaltres, el Puig d'Inca de Santa Magdalena.
Sí. Bé,
Puig... Santa Magdalena del Puig d'Inca.
Sí.
És històricament.
Sí. I què hi feis allà?
Clar, tenen molt de bueno, darrerament he anat molt.
Sí.
A passar el vespre, si fa calor per Inca.
Sí.
Ja que no tenim la mà.
Ah, bé.
I tenen en compte que allà va a diumenge...
Allà cor més aire.
Sí, de molt. Allà hi cor a fred l'oratge.
Sí.
No es pot pegar un cafè i còpera.
Bé.
Bé, anaves a pitxina de corteig.
Perfecte.
Exactament. I ja miri, també hi feien moltes coses.
Sí.
Hi feien la festa de Santa Magdalena aquest dia 22 de juliol.
Oh,
molt bé. Hi feien el pan caritat diumenge de l'Àngel. La vuitada de dia de Pasco.
Ja.
I per no res anem a Santa Magdalena, per no res.
És fantàstic.
Per no res.
Ara fa una estona, Biel.
Un molt d'Inca.
Fa una estona que mos has convidat a berenar, que quan venguem a Inca mos convides a berenar. Mem, aquests escaldums i aquestes sopes que feis per Inca.
Oh, sí.
Mem, això té...
Ten en compte.
Mem, compte'm, sí.
Mira, ten en compte que a Mallorca, aïllada del continent, mos havien de vestir per nosaltres mateixos.
Sí.
Jo mateix, que encara segueix un pas de tradició, a més de tenir una garrigueta, tinc un bocí de vinyeta, tinc un bocí de safrà, i tinc un bocí d'hortet.
Sí.
Per tant, ho de fer sopes, els meus avantpassats, d'aquesta vinda que jo tinc, que feien sopes amb pa de blat que havien recollit de la vinqueta. Què hi posaven? Si hi havia un preva de sortet, un preva... una domàtica de sortet, fins i tot la meva veïna de la banca, que jo estic, hi posava prunes teades en aquest temps, que hi havia prunes, bevíem vi amb ubricots, són petits plaers que anem recobrant a poc a poc, degut a l'intel·ligència de Mallorca, que no volen perdre el que nosaltres tots som.
Clar que sí.
I van de trasplantar en els nostres nets.
És que m'apareix fantàstic.
Jo tenc una anècdota, vaig anar a un restaurant d'Inca, a un bar, i vaig dir, teniu res per sopar? I sabeu que no eren mallorquins, i va dir, sopa, no, tenim sopes.
Sí, he vist les sopes, perquè se feien de lo que assombraven nosaltres,
ma
mare, per exemple, amb un pare, la vinqueta que jo estic, assombraven un poquet de tot.
Tot fet de casa, això és meravellós.
S'havia d'aprofitar, no se podria tirar espada ahir.
Això, de collita pròpia, clar, de collita pròpia.
I tornem en això.
Sí, jo me sent molt privilegiat.
Això és fantàstic.
Perquè avui sou pont entre mon pare, mon mare i meus padrins, i tenc un net de 15 anys i un net Biel Pires com jo, de 3 anys,
sí.
I m'havia molt s'espant per transmetre aquests valors i aquests coneixements, aquestes actituds, aquestes capacitats dels inquers, que són molt distints dels altres, dels inquers de Socarrau.
Ja,
ni més bon ni més dolent. Som xovinistes.
Sí, clar que sí. I aquest concepte que acabes de dir, què significa?
Bueno, significa que nosaltres érem una població molt trencada,
sí.
Mos costava obrir-nos, i quan vam obrir, 1833,
sí.
Quan tinc que se declara partit judicial,
sí.
Que tenim registres de validat,
sí.
Tenim abogats,
sí.
Tenim jutjat de benestància,
sí.
Tenim potecaries,
sí.
Tenim metges, tenim cirurgians, mos van convertir això, mos va costar molta de pena.
Mos va costar pena? Per això sou la capital del rei, eh?
Perquè hi ha una cosa que ho diu. M'estim més un fill de pagès,
sí.
Perquè té cabres i bous i gallines que fan ous. I un sabater no té res.
Sí.
I això, nosaltres ho duim de dins, els inquers de Socarrau.
És així. Bueno, Biel.
Tots els inquers tenim un bocinet de terra.
És fantàstic. Biel, nosaltres t'agafam la paraula i fins i tot t'agafam la mà.
Sí.
Mos has de dur a fer una volteta per Inca, mos has de mostrar les rutes que mos pots, que mos pot fer.
Val que van fer moltes rutes, eh?
Perfecte.
Estic molt content que hagi telefonat a Inca.
Sí.
Jo com a pont, m'estic molt orgullós de ser inquer,
sí.
I que la vostra emissora tingui aquesta capacitat de mostrar als altres pobles com són nosaltres els inquers.
Nosaltres encantadíssims d'haver-la tingut avui de collita pròpia i bueno, de fer aquesta volta per Inca.
És cronista,
de fet, sí.
Sí, bueno. A més en tinc un gran orgull.
És que en tot Mallorca per mi només n'hi ha tres, Inca, Sencelles i Palma.
Santanyí.
Santanyí també.
Ja és molt majorat, sí, Santanyí.
Un dia en parlarem d'aquest càrrec.
I ara parlen de fer-ne a Buja i a Lloseta.
Un dia en parlarem d'aquest càrrec, que és molt curiós.
Bon Biel, una abraçada molt forta.
Sí.
I bona nit.
A vosaltres i gràcies. Bona nit, passeu-ho bé.
Bona nit.
Moltes gràcies, boi.
Gràcies.
Que entretenguda aquesta entrevista.
Sí,
ara només mos queda... Ja és perquè no mos podem estendre més, però nosaltres hem d'anar a fer qualque dia una volta a Taparinca i descobrir tots els racons emblemàtics d'aquest municipi.
Coses emblemàtiques, no? El que sempre sabem de només la zona més cèntrica.
Exacte, és això. Ja. Bueno, mos queda res, eh? Mos queda res per acabar el programa i per mi... Què tenim per allà, man? Què tenim per allà? Ah, sí, ja el veig. La pota del rei? Ah, sí.
Possible.
Bueno, i és que, amem, hi ha Inca una potada petjada del rei Jaume I, conta la llegenda que allà s'hi va aturar a escoltar una al·lota que era violada.
Sí. Miri, aquí el té. El veu?
Sí.
És un autèntic tresor.
Sí.
Miri.
Ah,
quanta pols que té. Exacte, després d'excavacions i de cercar-la arreu, fins i tot arreu de totes les Balears, l'hem trobat aquí.
Bueno, i no feia falta fer molta excavació perquè està damunt una pedra.
Sí, però la investigació té aquestes coses.
Sí.
A vegades cerques i ho tens just davant.
Sí, es va.
I trobar una petjada, una petjada d'aquest gran rei, Jaume I. És com trobar el Sant Grial.
Però tan important és. Tan important.
Tan fort que ens poden sentir.
Sí, però si només és una forma que té sa pedra, no ho sé.
No. Ha sigut un secret guardat durant segles i segles pels cavallers templaris. És una marca. És el peu de Jaume I. És aquella senyal reial.
Sí, no, ja ho veig. A més, protegir una petjada.
Sí.
I no té més valor una petjada, per exemple, de dinosaure?
No, dinosaure, això és paleontologia.
No?
Jo li estic parlant d'història, li estic parlant d'una petjada real.
Sí.
Perquè destruir aquesta petjada seria tot un sacrilegi, un error històric.
Però, senyor investigador, això no deixa de ser una creença popular.
Però alerta amb aquesta creença. Grans creences s'han produït fins i tot guerres.
Sí?
I l'anell del senyor dels anells. Mira el Sant Grial. Miri, crucifixos. Però alerta, alerta, perquè guarda una gran part de realitat. El rei Jaume va estar aquí mateix, on estem ara mateix, va trepitjar molt fort, quedant la seva penjada marcada per sempre.
Miri que m'ha convençut, eh? Bueno, jo,
tengui
si vol, exacte, li ajudaré ara a fer-la neta amb aquest pinzelletat.
Ha d'anar molt alerta, ha de bufar. Molt bé, i llevar això per poder descobrir la petjada reial. Miri quina forma que té. Miri, això és més important, interessant i més valuós que una petjada de Bigfoot. Això és la nostra petjada.
Seguim a De Collita Pròpia.
De Collita Pròpia vos compta tot el que voldríeu saber sobre les coses de ca nostra i que mai no vos heu atrevit a demanar. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
I acabam de Collita Pròpia, i amb aquest també és mes de juliol. Vos agraïm que hàgiu estat allà darrere, juntament amb nosaltres, a les zones d'IB3 Ràdio, replegant els fruits de saviesa que sempre vos donam a De Collita Pròpia. Agraïda per la vostra confiança, mos retrobam demà a mes de Collita Pròpia. Ja sabeu que tenim seccions diferents a les d'avui, que sí, Conco?
Sí, clar que sí. Jo hauré de dir la glosa per resumir el programa.
Sí, jo també hauré de donar et sus, perquè vos pugueu fer la glòsia i resumir el programa.
Vinga, que te fa il·lusió.
Un, dos, tres, sus.
Idò, a Mallorca hi tenim éssers de llegenda propis, com dracs, serps gegants i mopis. Alguns venen mentre dormim. Ses feines de camp de juliol avui han comentat temps de recollir lo cultivat, com verdures no atacades per poriol. El municipi d'Inca han visitat, que més que poble és ciutat, de llegendes també en té. L'hem de conèixer perquè convé.
Mos retrobam demà divendres amb més de Collita Pròpia. Que passeu una bona nit.